Passem plana perquè hem de parlar d'una cosa que a mi em fa molta il·lusió, d'una banda, que és el BC Negre, i que em fa una mica de pena d'una altra, perquè parlar de BC Negre i no parlar de Paco Camarasa és com que et falta alguna cosa. Andreu Martín, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs parlem de Paco Camarasa.
Quina
que
alegria.
Sempre recordar un gran amic.
Deixa'm dir-te quina alegria abans de tot a retrobar-te. Andreu Martín i jo tenim una relació guadiana de tota la vida, que sempre acabem coincidint i durant molt de temps. No?
Des d'allà a la tele amb el...
amb l'Enrique Rubio, no? Fa mil anys d'això, fa mil anys d'això. Com estàs, Andreu?
Molt bé, molt bé.
Amb llibre nou, eh?
Bueno, amb llibre nou i ja quasi...
amb un altre.
Llibre nou,
perquè, que raro, eh?
Home, perquè aquest dia el vaig entregar fa temps, sí.
Que passa
que ara l'han editat de cara a aquesta BC Negra i aquesta BC Negra és el moment del lluïment.
Dèiem que era interessant recordar la figura del Paco Camarasa perquè efectivament parlar de BC Negra... BC Negra és un fill, és una filla del Paco Camarasa, no?
Sí, sí.
D'aquella negra i criminal, no?
Sí, sí, encara que hi ha gent que, per exemple, el Sergio Vilasant Juan, que em sento amb l'obligació de citar-lo, ja que parlem del tema, perquè ell reivindica que, bueno, que també, o que va ser, diríem, la punta de llança, que el Paco Camarasa va ser el concepte, el creador del concepte, I bueno, i després va rebre pues, moltes ajudes per poder arribar a on probablement ell solet pues,
no hagués arribat. No? Bé.
I sí, sí, la BC Negra tenia el seu caràcter, la seva manera... Igual era la negra i criminal, era la llibreria negra i criminal corregida i augmentada.
Certament. Doncs aquella negra i criminal es distribueix per un munt de llocs, per un munt de punts, perquè ens agrada la novel·la negra, que és una de les grans constatacions a les que hem arribat, no, Andreu? Que és un gènere que ens enganxa a tots, no?
No, jo crec que és més important que el fet de que ens agradi, de que ens agradi a tu i a mi i a molta gent, sinó que realment havia estat molt bandejada. Okay. Va estar bandejada fins i tot quan el Vázquez Montalbán i tota la colla van participar en allò que es va dir el boom de la novel·la negra, finals dels 70, principis dels 80... Allà era un crit de llibertat. La dedicació a la novel·la negra era un no volem entrar dintre de l'estament de la literatura quotidiana, allò que el Vázquez Montalbán anomenava la literatura subnormal, eh? I el Juan Madrid deia la literatura ensimismada.
Eh? Que maco, eh? Que maco és.
I vam dir, escolta, volem escriure històries com Déu mana. I ens vam dedicar a la novel·la negra, a la novel·la policiaca, però va ser un esclat, allò. I de seguida vam tornar amb aquella indiferència que els intel·lectuals tenien per la novel·la negra que hi havia hagut abans. Llavors vam ser pocs els que vam resistir i vam continuar publicant novel·la policiaca o novel·la negra, fins i tot quan no estava de moda. Però a poc a poc, i jo... és el moment de tornar a esmentar en el Paco Camarasa, amb aquesta feina de sapa, de poc a poc anar creant, el Paco Camarasa va aconseguir posar la novel·la policiaca en el prestatge de les llibreries, però per sempre. No com una moda, no com un boom, sinó com un fet cultural que està aquí per a aquell que li agradi el fet cultural. Ara ja no cal que els autors diguem que la novel·la negra és la millor de totes, l'única que denuncia la recuperació de la literatura costumbrista, que totes les demés són feixistes i nosaltres som els únics d'esquerra, que tot això es va arribar a dir, tot això es deia. Eh? Ara ja no cal. La literatura policiaca és el que és, i no cal dir que és millor ni pitjor, és la que és, i està en aquell prestatge. Si a vostè li agrada, vagi a la llibreria i busqui en aquell prestatge i la trobarà. I això és guanyar molt, perquè això és el que la novel·la policiaca o la novel·la negra sempre havia sigut, sempre ha sigut i continua sent, a Anglaterra, a França, sobretot a França, a Itàlia, amb el giallo, a Alemanya, en els països on realment hi ha una cultura literària sòlida, això sempre havia passat. I aquí jo crec que per fi ho hem aconseguit.
És un esforç de molts anys, és un tipus de literatura que, a més, ha fet entrar molta gent jove en la literatura. Tu has escrit molta novel·la juvenil.
Sí.
I ho veus.
Que I policiaca.
No, efectivament, aquí anava, no? I veus com, efectivament, es creen autèntics addictes des de molt joves, coses que entenc perfectament, perquè jo sóc un malalt de la novel·la negra, m'agrada molt. Però ho entens perfectament, no? Que és aquella cosa que la tastes i després és molt difícil deixar-la de banda, no?
Sí,
Digues.
Fins i tot a mi, que siguent autor, evidentment he d'estar al dia, però no puc estar al 100% al dia perquè també he de llegir altra literatura. He d'estar, vamos, jo m'imposo la feina d'estar al tanto de la literatura més àmplia
possible. És una feinada, això, eh? És una feinada, eh?
Bé, sí, forma part de...
La feina d'escriptor, no?
Sí, sí.
O sigui, la feina d'escriptor comporta ser un lector, lògicament.
Sí, però jo sempre em preocupo molt de dividir, eh? Hi ha molta gent que ho confon, hi ha gent que diu, jo escric perquè m'agrada molt llegir. En un moment, a tu t'agrada molt llegir, doncs llegeix. Escriure, escriu. Perquè s'ha de saber separar el concepte d'escriptor del concepte de lector.
Clar.
Que són contraposats.
Clar. A la vegada és que per escriure, m'imagino, i més per escriure aquesta novel·la policíaca, una ha d'estar atent a tot el que passa al voltant, no?
Sí. T'has d'alimentar. Bueno, jo crec per escriure policia com per escriure qualsevol cosa. T'has d'alimentar del teu entorn.
Ara direu que estic boig. És l'últim llibre que s'ha reeditat, efectivament, com comentava l'Andreu fa un moment, amb motiu d'aquesta BC negra. Què és aquest ara que direu que estic boig?
Bueno, és la meva última bogeria. Jo fa un temps que potser em sento al mateix temps que jubilat, em sento alliberat d'obligacions extres. Jubilat també vol dir jubileu, vol dir alegre, vol dir content.
Clar.
I aleshores amb moltes ganes d'escriure el que em dóna la gana. De fet, és constatar que des que vam començar a escriure en aquells anys 70-80 que em referia abans, ja escrivíem el que ens donava
la gana.
Per tant,
és que jo anava a dir, jo que et conec des de fa molts anys, tu sempre has escrit el que t'ha donat la gana.
Sí, sí, sí. Sí, però sí. Però quan depens molt econòmicament del que fas...
És veritat, però tu sempre t'ha anat bé, això. És a dir, has venut molt, Andreu.
Sí,
has venut molt.
Sí, però estàs més preocupat. Estàs més preocupat per un... Estàs preocupat amb molts més fronts. Quan el teu únic front és seure a escriure...
Escriure.
I ja m'ho explicareu, si us agrada o no us agrada. Estàs més alliberat i llavors et trobes... Com et diria jo? No sé si... Més àgil.
Més lliure, doncs.
Més flexible. La paraula seria flexible.
Jo anava a preguntar, aleshores, si aquesta novel·la, per exemple, que és la de l'Andreu Martín, sense càrregues, anem a dir, entre cometes...
Sí, ara, sí, ho has dit bé.
És la novel·la més d'Andreu Martín?
Porto una... Bueno, aviam, sempre...
Anava a dir, no aquesta, sinó les últimes, les que s'han escrit sota aquest paràmetre, no?
Sí, però sempre l'última novel·la és la més Andreu Martín, eh? L'última és aquella de la qual respons més immediatament perquè l'acabes de fer tu i ara. I hi ha novel·les que, a mesura que es distancien, acabes perdent-les de vista i acabes identificant-te menys amb elles. Jo ara tothom em parla del meu pròtesis. Ah, sí, el teu pròtesis. Coi, el meu pròtesis fa, jo que sé, 40 anys que la vaig escriure, jo ja la tinc oblidada. Aquell era un altre Andreu Martín. Aquest, l'Andreu Martín, d'ara direu que estic boig, doncs és l'Andreu Martín d'ara, perfectament.
És com quan un retroba una carta de fa molts anys, no? Que dius, ollo, no? Jo era aquest, no?
Sí.
A tu t'heu passat una mica.
Sí, jo deia aquestes coses. Sí.
Home, a nivell de literatura segurament hi havia un punt de meditació més gran que no pas en una carta, no? Escolta'm, ara dieu que estic que boig. Explica'ns la història. El protagonista és un home, no? Es diu Francesc Escàs.
Sí.
I és un home que pateix diverses malalties mentals.
Bé, o com a mínim està diagnosticat d'alguna malaltia mental. Jo el que vull remarcar d'aquesta novel·la és que està escrita en primera persona i llavors el gran desafiament, el gran joc que a mi em divertia abans de posar-m'hi, era el fet d'explicar una història des del punt de vista d'una persona que no és fiable.
Què vol dir una persona que, no fiable?
Que a mesura que et va explicant el seu entorn, te n'adones que t'explica coses que no són veritat, que no poden ser veritat, que veu al·lucinacions, que sent veus, que no toca amb la realitat exactament. Llavors el desafiament era aquest senyor del que al cap d'unes quantes pàgines ja me n'adono que no me'n puc fiar de res del que diu, perquè diu coses rares que no poden ser, aquest senyor m'explicarà amb la seva veu una història que el lector descobrirà que és perfectament coherent, que t'està explicant una realitat, que no és com... no està passant el que està dient el personatge, però has d'aprendre a llegir entre línies i descobrir que t'està explicant una història policiaca, per dir-ho d'alguna manera, tradicional. És a dir, hi ha hagut un assassinat en una casa de pisos, la víctima és una senyora que era molt amiga d'aquest xiquet, que és un dibuixant de còmics una mica trastornat, que viu allà al pis i que té el pis fet un caos perquè ell viu d'aquesta manera. Naturalment, en una escala hi ha un assassinat d'una senyora que sembla que no hi ha motiu per haver-la matat i hi ha un senyor diagnosticat com malalt mental, la policia el primer que pensarà...
Passa a ser sospitós directament.
Serà cap a ell. Clar. I ell ho sap, perquè ell sap de quin peu calça. Llavors, a partir d'aquí, explico d'això, l'evolució d'aquest xicot conscient de la seva malaltia, de les seves limitacions, amb les seves dèries, que se li en va al cap contínuament, però que, diríem que detingut per la policia, retingut per la policia i compareixent davant d'un jutge i anant a parar en un sanatori mental, entre altres coses, mentre viu tot això, ell prendrà la decisió d'esbrinar qui cony va matar la seva amiga. Això, diríem que l'esquema bàsic, l'estructura bàsica, és molt de novel·la policiaca tradicional.
Donen ganes de deixar-te aquí parlant sol per anar a comprar ràpid el llibre. És que l'argument és boníssim, eh?
És
boníssim, Andreu.
Ell, a més, íntimament, ell és un assassí en sèrie vocacional.
Què fora, això?
Ell creu que és un assassí... o sigui, el primer que creu que és un assassí és ell i que, per tant, ha d'ocultar coses a la policia, però no està segur de quines coses ocultar perquè no se'n recorda de res del que va passar. Però ell creu que... I de seguida elabora el pla per matar la segona víctima. Perquè, clar, si ja s'ha atrevit a matar la primera, ell que és vocacional, ell creu que té el gen dels assassins. Ell creu que el seu pare era un assassí i ell és un assassí, i per tant a ell li correspon matar. Però ha sigut prou astut al llarg de tota la seva vida per no matar encara. Perquè sap que els assassins en sèrie, la víctima que els delata sempre és la primera. Perquè la primera és la més intuïtiva, on cometen més errors, és la que viu més a prop de casa seva, etc. Llavors ell procura anar amb compte, sóc assassí en sèrie, però no ens precipitem perquè el primer assassinat és el que em pot condemnar. Diríem que aquesta és la filosofia d'aquest xiquet Frank Escàs.
Però és un boig molt poc boig, no?, en algunes coses. Mira, o és que potser la bogeria té això, no?
La base del personatge té aquell acudit, saps aquell que li deia, però vostè no està boig, vostè està aquí, com és que està en aquest manicomi i no està boig? I va dir, perdoni, jo estic aquí per boig, no per tonto.
Que bo.
El Frank Escàs està com una campana, però no és tonto. Al contrari, sap raonar i sap construir molt bé. Una de les coses que quan estudiava psicologia em va impactar més, una de les coses que em va impactar més, va ser els bojos que saben que estan bojos, però que procuren dissimular-ho perquè saben el que això els hi pot comportar.
Yeah.
És a dir, per dir-ho amb una mica en caricatura, però ens entendrem, la persona que veu a nanets verds però no ho diu a ningú perquè sap que si diu estic veient nanets verds, diran estàs boig. Això ho saben.
Saben que aquells nans verds no són reals.
Formen part de la seva malaltia, sí, sí, però sí, hi sí. són. Sí, és a dir, aquesta és el compaginar la realitat, que és una manera de tractar de la realitat i la ficció.
De fet, el personatge en qüestió sent veus i té una estranya relació, que a mi aquest tema em fascina, amb una mèdium televisiva, però a través de la televisió, no? Sí. Considera que ell es comunica, efectivament, amb aquesta senyora.
Bueno, ell creu que aquesta senyora parla directament per ell. Sí, sí. Li diu pel nom i parla directament per ell, però diríem que al començament de la novel·la el que més l'impacta és baixar a fer el cafè amb croissant en el bar de baix i trobar-se-la. Es troba a la mèdium. I llavors, clar, ha de parlar amb ella perquè ara ja parlaran sense televisió. És una mèdium, curiosament, la que es troba en el bar, que no s'assembla gaire a la de la tele, però ell sap que a la tele les vesteixen diferent, les maquillen, els hi canvien l'aspecte, eh? Però ell la reconeix immediatament, no? I llavors es troba amb una noia encantadora que a qui se li seu un senyor a la taula i li dona conversa.
Quina història, Andreu. És boníssima, eh? És boníssima. Sempre m'ha sorprès aquesta capacitat teva per dissenyar uns paratges realment complexes, no? Sobretot perquè coneixent-te tu no tens res a